La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia, 15 d'abril, dimecres, així una servidora, ja saben, Susana Pérez, la qui els parla, i ara passe a donar-li pas a les meves companyeres i a donar-los el bon dia. Bon dia, Montse.
Molt bon dia.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
I a la part tècnica, bon dia, Txelo.
Bon dia.
Plou.
Mamma mia.
Avui sí, tenim plou. Un dia...
I la plaça està a banyar.
Sí. Pues, i la de Sant Pasqual també.
També deu d'estar, no?
Sí.
Ja sé que no els agradaria que es començarem en esta notícia, sobretot les meves companyes que tenen moltes ganes d'entrar en directe perquè saben que vostès estan ahí i estan sentint-les, però és que resulta que hem tingut una portada en El Mundo, Castellón, no, Maria?
Exacte, Susana, i és que les residències de la província continuen sumant morts per coronavirus. El cas més greu està en la residència de Verge de Gràcia de Vila-real, on la xifra de morts superaria ja les 30 persones, segons informa El Mundo de Castellón, una xifra que Sanitat segueix sense confirmar. La situació en aquesta residència és alarmant perquè a mitjan de la setmana passada més d'una trentena d'ancians es trobaven confinats en una planta per coronavirus, segons fonts sanitàries consultades per el periòdic. Ara els casos positius, amb 120 places en el geriàtric, s'aproximarien al centenar. Hem cridat a la residència, però el seu director ha estat reunit durant tot el matí i no mos han pogut ni confirmar ni desmentir aquestes notícies.
En tot cas, quan en un periòdic, i en un periòdic, per exemple, com El Mundo, se contrasten les informacions i si s'ha publicat, és perquè tenen dades reals. De tots els modos, nosaltres durant el matí intentarem parlar en la direcció del centre, però els 30 ancians que han faltat, és cert, i la xifra és certa. Així ja se va parlar fa un temps en Ràdio Vila-real de que això estava succeint. Hem parlat amb gent de dins de la residència i ens han confirmat que efectivament sí que n'hi ha gent contagiada, infectar, perquè s'ha de parlar d'infectats, però per lo vist és que els treballadors eren els que estaven infectats. És a dir, han anat de treballadors a treballar, estan infectats, que no se'ls ha fet la prova.
Clar, és que el problema que tenim ara és que si aquestes proves no se fan, no sabem la gent que es pot estar infectada del coronavirus. Entonces, la problemàtica és aquesta, que si no es comencen a fer test pues, a tot el món, a tota la població, pues clar, tu vas a treballar, no saps si estàs o no estàs. I si no eres sintomàtic, no. Per més que vulguis, si eres sintomàtic, no ho saps.
Si eres asimptomàtic, tu no saps que estàs, que estàs infectat, que eres que transmitisses aquest virus. El que passa és que quan una persona en esta circumstància que estem vivint té unes decimetres de febre, té que ser conseqüent,
sí,
i pensar que
sí.
Pot estar
exacte.
Infectat. I ja no tindré... no estem vivint el món de fa un temps, estem vivint el d'avui. I el d'avui és que s'estem jugant la vida dels nostres i els que estan al nostre voltant. I en este cas, en esta residència, el que va passar va ser, per lo que ens diuen fonts, que hi havia gent que treballava dins de la residència que va portar la infecció dins de la residència, que han hi hagut persones que estaven treballant i que estaven infectades.
Sense ser conscients d'això, clar.
Uh-huh. Sí. Tenim alguna dada més?
Exacte, ara parlem de Diputació perquè uh-huh. han retomat tots els treballs.
Ah, que pensava que anàvem a parlar d'algun dato més de la residència, no. No, és una altra informació.
És una altra informació. Uh-huh. I és que el diputat provincial de Carreteres, Santi Pérez, ha manifestat que en la jornada d'ahir s'han reiniciat les obres que la Diputació estava desenvolupant en les carreteres de la província. Especialment intensa ha sigut l'activitat registrada en les obres d'ampliació i millora de la CV120 entre Forcall i el límit amb la província de Terol per la Mata i Olocau. És una actuació que es desenvolupa sobre un tram de 4,5 quilòmetres de longitud que té un pressupost de més d'un milió d'euros.
En aquest cas, sí que la gent que va a l'obra se tornava a reprendre la seva activitat, però era única i exclusivament en obres noves, o per exemple en carreteres i en obres públiques, on no hi haguera gent.
Sí, perquè en reformes domiciliàries sí que no està permès, sinó és de màxima urgència.
En aquest cas, estem parlant així, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament, heu fet senyes, jo en vez de que feu senyes agrairia que parlareu, perquè heu fet senyes i clar, els oients i senyes sí. No les veuen.
Txelo i jo ens miràvem perquè tenim el casino,
El casino antic.
No, lo que és la Tagoba de tota la vida. Uh-huh. La Tagoba i
bueno,
el casino.
Bueno, és un edifici sí, històric que l'ha comprat l'Ajuntament i l'està rehabilitant, no?
I està rehabilitant-lo, i no sé si és obra de primera necessitat o no.
Bueno, en este cas
és
una obra. En este cas és una obra on no hi ha ningú dins, és dir, és un edifici que estan rehabilitant.
Exacte.
O sigui, que entraria dins del marc legal que poden seguir treballant els en este cas els rehabilitadors d'este edifici. Però si feu senyes, els oients no mos senten i per lo tant estem fent trampa. I així en Ràdio Vila-real no se fa mai trampes. Se juga.
És que Txelo i jo mos han mirat perquè, com avui, a més n'hi havia prou
de moviment
en camions i demés, doncs ens han quedat aixina perquè jo no sé si és una obra de primera necessitat. A lo millor sí, no ho sé. No sé, ens informarem a veure si...
Bueno, en aquest cas, els pisos que s'estan fent per a viviendes tampoc són obres de primera necessitat i estan treballant. Estem parlant de que aquest sector pot treballar perquè no n'hi ha ninguna persona vivint. No són... És difícil tampoc.
Sí, suposa que els treballadors...
Alguna notícia més, Maria?
Pues sí, és que ens quedem així a Villarreal perquè el regidor de festes, Diego Vila, plantejarà la comissió informativa d'aquest dimecres als grups de l'oposició la proposta perquè davant la suspensió de les celebracions patronals, el festiu local del dilluns 18 de maig es trasllada al mes de setembre, concretament al divendres 11 de setembre, dins de la setmana prevista pels festejos de la Verge de Gràcia.
Però què opinen? Perquè saps què passa? Quasi tenim a Txelo i a Montse que poden opinar perquè feia un momentet quan vam llegir la notícia diem, bueno, perquè claro, tu en este cas, com no són les festivitats d'ací de Vila-real, però ells per exemple que han vist que ho han trasladat, quina sensació heu tingut?
A mi me pareix bé, ja que no se pot celebrar Sant Pasqual, pues que però mira, serà una novetat que se celebre Sant Pasqual i la Verge de Gràcia al mateix temps.
És que enguany està tot
claro, entonces,
ple
bueno,
de novetats.
Sí,
a tu què te pareix, Txelo? Que se traslade?
Txelo no és de la mateixa opinió.
No té bona cara.
És que jo sent ser la pessimista del grup, però jo crec que
sí.
que les festes de setembre tampoc se podran fer com tots els anys s'han fet.
Sí, però per exemple,
seran també diferents.
Que el dia de 7 de maig, que és el dia de Sant Pasqual, que és un dia de festivitat a Cien Vila-real, que és en honor d'un sant, sí. És dir, se traslade a la Mare de Déu, a les festes de la Mare de Déu de Gràcia en honor a traslladaríem el que és la festa local, però no podríem dir que és...
No, però podríem... El que se pot fer és festejar... El mateix sant de Sant Pasqual, pues, bueno, pues és un per la Verge de Gràcia, és un any atípic en tots els sentits, pues també està bé. Per exemple, que siga dilluns de festa.
No, tu el que tens ganes és de festes, siga
com siga. Sí, la veritat és que sí. La veritat és
a lo
que
millor
sí,
també és una manera sí. d'incentivar que la gent isca al setembre en un dia festiu.
Tu vols dir que després de lo que estem passant la gent...
Necessita més incentiu.
Sí. Jo motivar crec que més no. a la gent, si és que es donarà igual, si és que qualsevol cosa serà motiu de festa. En sí. aquest, en
però este... la veritat és que n'hi ha molta gent amb la visió de Txelo que pensa que fins a molt de temps no anem a poder celebrar... actes d'esta índole, no? De tan concurrits, perquè per exemple ahir vaig llegir una notícia que a mi sí que em va cridar l'atenció, que deien que fins a la tardor del 2021 no es podrien realitzar actes musicals, que a mi això em va cridar bastant l'atenció, però això també implica les festes. No solament estem parlant de concerts i festivals de música, que seran un dels més perjudicats del sector cultural, sinó també les verbenes i les orquestes van dins d'aquest
sí,
grup.
Sí, les festes de carrer, que també se'n fan en totes les poblacions, i per exemple, en aquestes festes serien les festes de la Vall d'Uxó,
exacte,
de Sant
Vicent, en Nules també,
Nules, Xilxes, i bueno, són festes que se tenen que aplaçar, bueno, però bueno, tenim que pensar en positiu i que encara que siga en precaucions, pues a lo millor pues tenim que dur la mascareta i no estar tan apegats ni abraçamos ni besamos ni coses que sempre de normal fem, que és pues intentar un poc
n'hi haurà distància
i bueno,
tot això tenim la sessió de control del govern i n'hi ha molta divisió política, molt poca gent confia en aquest pacte d'estat, en aquest pacte de Moncloa, aleshores d'ara s'estan tot el temps reprochant coses entre ells, i bueno, això és algo que ningú en espanyol vol, però que és cert, ni ningú ho vol, el que volem és que n'hi hagi consens, però per lo vist torna a passar el mateix que va passar l'última sessió de control. Alguna notícia més?
Sí, també referent a l'Ajuntament de Vila-real, que està completant la creació d'un banc de mascaretes amb l'objectiu de disposar d'una important quantitat que permeta fer front a possibles necessitats de proveïment al sector de la població que requereixen del seu ús, per si de cas en les farmàcies o el que siga es queden sense mascaretes que puguen fer ús d'estes almenys.
Avui n'hi ha pleno, el pleno telemàtic de un pleno extraordinari que s'està fent en aquest moment en l'Ajuntament de Vila-real. Ha hagut un plaç de 30 minuts, tornaran a reprendre per a tindre també comissions. O sigui que al final del matí també sabrem que en aquestes comissions de què s'ha parlat, el plenari de Vila-real.
I què mesures s'han après en aquest matí. Bueno, pues comentar, les mascaretes, Maria, són a nivell particular?
Jo crec que no, serà un determinant grup de població. No crec que s'estiguen repartint a tota la població. Crec que si fas ús del transport públic, sí que ha vist en diverses poblacions que la mateixa policia local sí que te la dona, inclús en les estacions de ferrocarril. Hem rebut moltes notícies referents que poden trobar a la nostra web. Que sí que són d'usar i tirar, no?
No són
reutilitzables, exactament.
Sí, no?
Però sí que és veritat que els ajuntaments sí que estan adquirint totes aquestes mascaretes, pues jo crec pa gent que sí que ho necessita, com són la gent major, per portar-les a casa si es fa falta, aunque ja sabem que aquestes persones no poden eixir ara mateix al carrer.
Sí, però per precaució.
Sí, per precaució.
En aquest cas va fer-se un conveni les farmàcies i serà permís de les farmàcies, li ho donaran. Això és l'última notícia que hi ha. A les persones majors o sectors de la població que tinguin risc, com per exemple persones d'enfermetats cròniques o xiquets diabètics, persones majors diabètics, enfermetats cròniques. Sí. Però tindrà que ser presentant el CIP i que el metge acredite que és aixina. I com... tenim moltes entrevistes per a fer, anem a la primera d'ella, anem a escoltar-la i a veure com va el matí les notícies que estem esperant a que ens arriben.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños. Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
I ara també, com bé és habitual, la diputada autonòmica Sabina Escrig. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia, Susana, i moltíssimes gràcies sempre per el vostre treball informatiu, perquè és necessari, no?, estos ratets i l'oportunitat que ens doneu per a que traslladem tot allò que estem fent des del govern valencià.
Contenta, arriba't el nou avió en matèria sanitària, no?
Sí, la veritat és que sí, però jo sí que el primer que voldria fer, perquè a mi, com sempre, m'agrada és donar les gràcies a tota la nostra ciutadania i als xiquets i xiquetes, que a més de fer les tasques escolars, estan donant-nos una lliçó de confinament. Són uns menuts grans ciutadans, molt grans ciutadans. I sí que abans, Susana, el que també m'agradaria, abans de posar-nos en el tema dels avions i del nou acord entre el govern valencià i el Col·legi de Farmacèutics, que ve a relació de tots els, de com tu molt bé has dit, dels avions que han vingut gràcies a la gestió de la Generalitat Valenciana. Tu saps molt bé que aquestes setmanes de confinament, cada volta que he participat a la ràdio, a la nostra ràdio del nostre poble, del meu poble, i qui vulga pot repassar les meves intervencions, no he criticat ni una sola vegada l'actitud de l'oposició, perquè jo el que vull fer és traslladar positivisme i esperança a la ciutadania. Ja ho vaig dir la setmana passada. El dia després serà el dia de les reflexions, les valoracions del govern i de l'oposició, i demanar si cal les responsabilitats a uns i a altres. Ara és el moment de treballar. I el que sí que vull és parlar un moment del que signifiquen les notícies falses o els bulos, que significa que tots els esforços de tots els governs, de tots els colors, es veuen mermats per tindre que lluitar contra el coronavirus i, a més, contra les mentides. Els que fan, escriuen i diuen notícies falses o bulos no van en contra del govern o contra una ideologia determinada. En aquests moments d'aquesta pandèmia, el que fan és anar en contra de l'esperança i en contra de la ciutadania. I per això jo, que sí que demane a totes i a tots, és que facin cas de les fonts oficials, i perquè així de segur que el que farem serà evitar aquestes notícies falses. Ara no és moment de lluitar contra els governs, és el moment de lluitar contra el coronavirus, Susana. Jo crec que ara és el moment de l'esperança i del treball, sobretot del treball. I una vegada més, com bé has dit, ja és el nou avió el que ha fet possible que vinguera més material a la comunitat valenciana, al País Valencià. És un treball del nostre govern del Botànic, és un treball del nostre president Ximo Puig, del que hem d'estar molt orgullosos, perquè està donant una lliçó de treball i sobretot de dignitat i de comportament, perquè el nostre president a lo que s'està dedicant és això, a treballar per a solucionar els problemes i per a eixir d'aquesta pandèmia. I amb aquest nou avió que va soterrar la nit passada, no aquesta nit sinó ahir, ja són 12 milions de mascarilles les que han arribat al País Valencià, a la Comunitat Valenciana, 6,5 milions de guants, més de 642.000 EPIs, i més de 347.000 ulleres de protecció. Jo crec que és una clara demostració de que el govern valencià, de que el nostre president, a missa amb la ruta de la seda, a missa operació, amb l'operació de la ruta de la seda, pues ha sigut... ha sigut l'objectiu i ha sigut la conseqüència de que tinguem així el material que tenim. I jo crec que això és el camí, no? És el camí de treballar, és el camí de gestionar i el camí de les crítiques d'uns i d'altres pues, ha de ser el dia després. Ha de ser el dia després, perquè n'hi ha que remar tots junts. Jo vaig dir la setmana passada que n'hi ha que remar tots junts per arribar a l'objectiu, que l'objectiu principal és acabar en el coronavirus de la millor forma possible.
Tot este material que ens ha arribat, que ja està així, com s'està repartint?
Bueno, pues ara el que s'està fent només arriba, ni ha que donar gràcies a tots els transportistes, perquè són un del gremi més que està donant el callo, que està treballant tots els dies perquè nosaltres, totes i tots nosaltres, puguem continuar amb la nostra vida dins del confinament, pues està repartint entre els hospitals, que és l'objectiu, no?, de que arribi tot el material pues, a tots aquells sectors que és necessari. I després també, gràcies a disposar del material, com bé ja sabeu, s'ha arribat a un acord entre el govern valencià, que ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, el president Ximo Puig, un acord en el Col·legi de Farmacèutics per a que dintre d'uns dies, n'hi ha que concretar quin dia, a partir de quin dia serà possible, des de totes les farmàcies, farmacèutics i farmacèutiques, el que faran serà repartir, presentant el CIP, repartir les mascaretes als majors de 65 anys i a totes aquelles persones que estan dintre del grup de risc de que poden ser més vulnerables davant del coronavirus.
Com, per exemple, les enfermetats cròniques, els xiquets diabètics, és a dir, n'hi ha...
Aquelles persones que són vulnerables i que són persones de risc són els que tindran a la seva disposició gratuïtament les mascaretes. Jo crec que això també és un pas més i a més a més estem donant exemple a altres comunitats autònomes perquè són cada banda en moltes, moltes mesures com per exemple aquesta. Igual pues, en el tema dels tres hospitals de campanya que s'han fet a les tres províncies, a València, Alacant i a Castelló, i que ahí es tenim per al que siga, si són necessaris. I si no són necessaris i al final podem, en els nostres hospitals i al final els hospitals de campanya no són necessaris, pues sempre hi ha la dita esta de más vale prevenir que curar, no? Jo crec que està molt bé de que tinguem els tres hospitals de campanya, de l'esforç que està fent dia a dia el govern valencià per a millorar aquesta situació i per a que poder acabar amb el coronavirus, que és l'objectiu principal, amb el coronavirus i després, com no, amb la no sols la crisi sanitària, sinó la crisi econòmica i social que ens portarà aquesta crisi sanitària.
Sí, i a més, el que també tenim cal recordar una altra volta és que vostè està en el voluntariat del seu poble i del meu, i el poble on està ubicada la ràdio. Què és el primer que han fet avui? Perquè jo sé que vostè té un contacte diari amb ells, no?
Bueno, pues jo... Parlem sempre, no, i donem sempre les gràcies, com té que ser, a tots els professionals sanitaris, a tots els treballadors i treballadores que dia a dia treballen per a facilitar-nos a nosaltres la vida, com bé he dit abans. Però una part important també és la dels voluntaris. No? Nosaltres hem d'estar molt contents de tota aquesta gent altruista, solidària, que coopera i que treballa i que és al carrer o des de casa ficant el seu granet de sorra, el seu granet d'arena per a poder millorar la vida de moltíssimes persones. I així és una clau fonamental, són els voluntaris i els col·laboradors que tenim al nostre poble i des d'ací vull que agrair, i jo estic segura de que els regidors, coordinadors, els responsables, que són la regidora Noelia Samblas i el regidor... Xalmeta.
Sí, tot el carinyo del món. El coneixem tots, però a més ell ho diu, és dir, en cada entrevista diu, no, jo soc Xalmeta, és dir, que ho diu
Xalmeta, clar, en tot el carinyo del món. que són els dos coordinadors i responsables, jo sempre ho dic, jo soc una voluntària més, una col·laboradora més, estic a les seues ordres i es me van dient. I sí que vull que agrair pues, a tots aquests voluntaris i col·laboradors que hiixen al carrer a fer el repartiment d'aliments, a repartir els medicaments, etcètera, etcètera. És un treball molt gran. Jo, per exemple, ara, com vostès sabran, com vosaltres sabreu, el govern central, a partir del dilluns, si no recorde mal, va començar a repartir mascaretes en els transports públics per a tots els treballadors i treballadores que retornaven al treball després d'aquests últims dies de confinament total. I pues, tenim tres grups de voluntaris en tres parades de... tres parades d'autobús, que el que estan fent des de les 7 del matí a les 10 de 7 a 10 del matí i després per la vesprada és repartir mascaretes pues, als usuaris dels transports públics, en aquest cas dels autobusos. I jo crec que n'hi ha que donar un fort aplaudiment a totes aquestes persones, a tots els voluntaris i col·laboradors de l'Ajuntament de Vila-real, perquè dia a dia treballen, com he dit abans, des de casa o eixint al carrer per a millorar la vida de moltíssimes persones que en aquests moments pues, estan a soles, que no poden anar a comprar, que no poden fer-se el menjar, etcètera, etcètera, i estan fent una gran llavor. Jo crec que el fort aplaudiment d'aquesta vesprada a les 8 de la vesprada, que fem el reconeixement a tots els treballadors, a tota la policia, forces i cossos de seguretat, també té que ser per a tots aquells voluntaris i col·laboradors del nostre poble, del nostre país, del nostre estat, que dia a dia treballen per eixir el més pront possible d'aquesta pandèmia. Jo crec que és el fort aplaudiment de les 8 de la vesprada també tindria que ser per a totes i per a tots ells.
Sabina Escrivi, diputada autonòmica, nos deixen parlar més ratet, no és que no estic a gust parlar amb vostè, però com tenim temps limitat, això és el que passa, que ràdio tenim temps limitat. Moltes gràcies i seguim parlant segur.
Sí, jo crec que no n'hi ha cap dubte, que demà tornarà a sortir el sol i amb ell l'esperança d'un món millor. Això sempre, ànim, força i esperança, sempre. Un beset molt fort. Moltes gràcies, Susana.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19. Por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
I ara també tenim en nosaltres, donada la situació i que ens preocupa, a més de lo que és el Covid-19, el que està passant en els mercats, tenim a la directora d'internacionalització, Mari Parra. Molt bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Com estan els mercats?
Bueno, pues revolucionats, no? Però jo crec que conforme estem tots, és cert que fins ara s'havia mantès l'esperança, no? de treballar en en alguns dels mercats que pareix que encara continuen operatius, que crec que l'altra vegada que ja vam parlar vos vaig comentar, no?, que els mercats àrabs, bueno, musulmans en general, no? Parlem musulmans perquè ara parlaré el motiu de per què estan preocupats, sobretot la ceràmica, no? Doncs que estaven funcionant, encara estaven tenint enviaments d'exportacions cap allà, però que ara apareix una nova etapa, que és el Ramadan, que encara que no és el Covid de neu, pues per a ells també es paralitza l'activitat ja de per se cada any, doncs ara anem a començar aquesta nova etapa, no?, de fer front als mercats que encara pensa que estaven tirant una miqueta més. Es parla sobretot del sector ceràmic i del sector del marbre, que són els que ja vos vaig comentar l'altra vegada, que ens afecten també molt a la nostra província, i que ahir just també un comentat, no?, en Esther, doncs ens diuen això, no?, que havien estat treballant prou bé, dins de la situació que tenim en les exportacions, perquè encara tenien estoc. Jo crec que aquesta és una de les diferències que tenen respecte a altres sectors, que la ceràmica, doncs, té una característica, i és que no és tan just in time, sinó que sí que té prou d'estoc per a poder treballar en ell, i han pogut treballar estos dies que han tingut que anar aturant la producció, però que ara s'enfrontaven, doncs, això, en el Ramadan, i pues, tenien també una preocupació gran de que la demanda tan interna havia caigut, Europa estava tancada, Estats Units, encara que alguns estats continuen funcionant, doncs la previsió és que a poc s'anaré tancant tot el país i que ara doncs comença en el Ramadan, els països que s'havia estat funcionant. Així que comencem en un altre ciclo, no? A veure com ens afecta tot això al sector ceràmic. I sí que remarcava això, no?, que el sector nostre, d'ací de la nostra província, doncs tenia aquesta característica, que era que tenien estoc per a poder continuar treballant, però que quan hem estat parlant en altres sectors, doncs el joguet, per exemple, no?, o el textil, és que el problema ja no eren les exportacions, diu, és que no podem exportar perquè no tenim estoc de producció. Són sectors on s'havien adaptat tant a produir sota demanda que clar, en el moment que se va paralitzar la producció per l'estat d'alarma, no podien produir i, per tant, no podien servir als pedidos que tenien. Així que, bueno, ahir que ja van començar l'activitat, doncs ens hem donat tots dos, no?, tant les empreses, les associacions i nosaltres com a administració, una setmaneta o dues setmanetes, per veure com ens tenen l'activitat i veure com reaccionen els mercats, no?, frontasso.
Sí, perquè el president Ximo Puig parlava de la possibilitat de la preocupació de perdre el posicionament, no? Però si no hi ha demanda.
Exacte, no, jo no crec que sigui una qüestió de posicionament d'imatge ni de no estar, no?, en el mercat en si mateixa, sinó és un problema de demanda, de que és que realment França està tancada i la gent està com així, no?, per dir-ho d'alguna manera. Si fem una reflexió de nosaltres mateixa, que és el que estem consumint, doncs al final ens dediquem a consumir els productes bàsics del dia a dia, productes culturals per passar el temps, però a lo millor no estem pensant en canviar el textil hogar, no?, en aquest moment, no estem pensant en canviar els mobles, o no estem pensant en eixir a consumir altres productes de més de luxe, no?, no anar a comprar res a una joieria. És veritat que jo ahir feia una reflexió, no?, en la meva gent de l'Ibace i parlava, no?, de que en l'altra crisi sempre després vam eixir dient, no?, que la internacionalització va ser el que va salvar a les empreses aquí és que estan internacionalitzades, es van poder salvar, no?, d'aquesta crisi, o la van passar d'una manera més fàcil. I jo crec que ara el repte està en la digitalització. Si vos doneu compte, les empreses que estan digitalitzades, que estan podent treballar online o que estan podent venent, jo crec que és una cosa importantíssima, no?, que al final qui s'està fent arribar els productes que no són de primera necessitat, pues jo parlo per mi mateixa, no?, un xiquet menú en casa, 24 hores, dius, per favor, anem a comprar alguna cosa més de joguets o potser algun material més didàctic, qualsevol cosa, acaba recorrint a aquesta venda online, que sí que ens està arribant perquè no està prohibida, no? Aleshores, jo crec que ara el gran repte serà aquesta digitalització i com enfrontar doncs aquesta demanda també internacional als mercats exteriors, perquè no hem d'oblidar que encara que se torni una miqueta a la normalitat, no? En quant a l'activitat productiva, falta veure com reformulem l'activitat comercial, perquè el moviment de persones estarà durant molt de temps, jo crec, restringit, no? En els viatges comercials que tots coneixem, que ara agarraven l'avió, me n'anem dos dies així, o inclús nosaltres, no? Anem un dia a Madrid, l'altre a Barcelona, després un avió, me n'anem a Xina, després a Marroc. Això jo crec que hasta que torni a ser normal, doncs costarà, i tindrem que buscar fórmules creatives que siguin digitals i que ens donen les mateixes prestacions que quan anaves físicament a visitar a un client. I en això també estem treballant. Jo crec que ara és el que vos he dit, a partir de la setmana que ve tenim una reunió per parlar d'aquests temes, no? De com des de l'administració també podem reforçar que les empreses puguen adoptar doncs, noves eines digitals per a continuar aquesta comercialització internacional.
Per lo que fa les beques, que per lo vist el pla és hasta juny.
Pues sí, ahí tenim moltes vegades, ho hem comentat, no? En vosaltres, així, a Ràdio Vila-real, que animar a la gent, no? Que s'apuntarà a les nostres beques d'IBAC exterior i les beques de FP, que tenien que resoldre ara en maig, i és normal, no? Estan tots, els joves estan tots telefonant preocupats perquè, clar, diuen, què passa? No me podré anar, me podré anar. I la veritat és que estem prenent una decisió, jo manar un missatge de tranquil·litat, que a finals de mes prendrem la decisió. Els de FP no tenen que preocupar-se de res, anem a resoldre de forma natural, perquè al final aquesta gent el que fa és anar al Departament d'Exterior de les empreses d'ací, que sí, estan ubicades a tot el territori valencià, per la qual cosa sigui un estímul també a les empreses per a que algú es pugui formar i ajudar-los, no? en aquesta tasca de la internacionalització, i en això estem, en repensar què fem en la gent que tenen que enviar fora, perquè no és una qüestió de que no vulguem enviar-los, és que no, a lo millor no podem viatjar, perquè no només estem parlant d'anar a Europa, sinó que en les destinacions teníem pues des de Xina fins a Filipines, països d'Àfrica subsahariana, Estats Units, on ara per ara és impossible poder enviar-los ni inclús que ens emitisquen un visat, no? Per a que puguin estar allí tot l'any fent la seva estada. Així que jo crec que, dir això, teníem 6 mesos per a poder resoldre, vull dir que fins a juny, i donat l'estat d'alarma, jo crec que ens permetisen inclús fer la resolució una miqueta més tard, que va a setembre-octubre, i ahir dice, pues veurem, no? Si encara se pot enviar a les persones a l'estranger, i si no, doncs una reflexió a lo millor seria que puguen ajudar també a les empreses així, no? En els departaments d'exportació i d'internacionalització, que també és un perfil interessant perquè són gent d'educació universitària i que jo crec que també poden aportar una visió diferent a les nostres empreses, que ara també jo crec que ho necessiten.
Pues jo penso que això també és una bona opció, eh?
Sí, jo crec que a lo millor és la més certa, no? Perquè a lo millor esperem fins a setembre per intentar fer un bé a aquesta gent i acabem prenent la mateixa decisió que us ho prenguerem ara. I a lo millor ara és quan realment tant a ells, per a tindre uns ingressos extra, perquè penseu que és la seva formació, però és una beca remunerada que arriba fins a 1.200 euros, vull dir que és una beca en condicions per estar així a casa. Si hagueren anar a l'estranger sí que és fins a 1.800, i també, pues això és doble, no? A les empreses els ajuda per a formar algú, per a tirar-les una maneta en aquests moments de dificultats, i a ells també per a estar fent algo, formant-se, no perdre aquests mesos fins que tot això s'aclare i tindre uns ingressos per a poder continuar en la seva vida.
Pues, Mari Parra, directora d'internacionalització, moltíssimes gràcies per haver entrat, haver-nos aclarit aquests temes, i estem pendents de les resolucions que vagin prenent-se i que les persones estiguin millor informades, que és el que en definitiva volem quan la cridem.
Pues moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal. Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els bricks, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Què hi ha després de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Dos i 45 minutets, tenim a la diputada autonòmica per Vox, Llanos Massó. Molt bon dia, Llanos. Vox pide destinar a la lucha contra el coronavirus las subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones. Lo han presentado ustedes, ¿eh?, en las Cortes.
Sí, sí, nosotros, nuestro programa desde un primer momento siempre hemos abogado por eliminar las subvenciones a las patronales, a los sindicatos, a los partidos políticos. En resumen, todas las que no tengan un marcado carácter social. Y claro, ahora mismo en la situación en la que estamos, creemos que es fundamental suprimir inmediatamente todo ese tipo de subvenciones que no tengan nada que ver, como digo, con la ayuda social, con ayuda sanitaria o con ayuda a nuestros mayores, y que se destinen, evidentemente, pues a la lucha contra el COVID-19, a fomentar la creación de empleo y a salvar nuestras empresas y nuestra economía. En resumen, pues ayudar a los autónomos, a las pymes, a las familias, pero fundamentalmente a la lucha contra esta enfermedad.
También hubo una petición en las Cortes Valencianas, más que las Cortes, y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana también, donde pedían las cifras reales de los muertes por coronavirus, porque según ustedes no las están dando, ¿no?
Bueno, nosotros pensamos que las cifras de fallecidos que están dándonos oficialmente no se corresponden con la realidad. Simple y llanamente, primero porque las mismas funerarias nos están diciendo que no se corresponden las cifras que se están dando con el número de enterramientos que ellos están realizando. Y luego, por otra parte, también porque es imposible saber el número de fallecidos a causa del coronavirus si no se están realizando los tests a la población, si no se están realizando los tests a las personas que han fallecido y no están en un hospital. Nosotros creemos que el número de fallecidos, en nuestra opinión, es bastante superior al que nos está dando la Administración.
Y también ustedes apoyan la noticia de que obligan a auxiliares sanitarios a rebuscar las basuras para reciclar material, ¿no? Es decir, se han hecho eco de esta noticia.
Claro, es que es dramático que los que están luchando en primera línea contra el coronavirus tengan que estar en esas condiciones. Un gobierno, tanto nacional como autonómico, no puede enviar a la gente a luchar sin las armas necesarias. Si caen nuestros sanitarios, ¿quién nos va a atender? Entonces es fundamental que principalmente nuestros sanitarios tengan todas las medidas de protección adecuadas. Además, es que es dramático que nuestra comunidad concretamente sea una de las que tienen un porcentaje más alto de sanitarios contagiados, y eso no se puede tolerar. Este gobierno autonómico, la verdad es que está haciendo una gestión nefasta de la crisis. No es de recibo, como digo, que tengamos el porcentaje más alto de sanitarios contagiados. No es de recibo lo que está sucediendo en las residencias de ancianos con nuestros mayores. Y no son de recibo tantas y tantas cosas que, cuando todo esto pase, habrá que exigir responsabilidades y responsabilidades en todos los ámbitos.
También hablan de que Puig y Oltra dan prioridad a sus enchufados y chiringuitos y no invierten en sanidad. Es decir, que el dinero que de alguna manera, si estuviera que está destinado para el COVID-19, lo invierten en propaganda para sus programas políticos.
A ver, es que ahora mismo es muy dramático que tengamos que estar exigiendo, como he dicho ya al principio, que ciertas subvenciones y ciertas dotaciones presupuestarias tengan que salir inmediatamente de donde están e ir dirigidas a esta lucha contra la enfermedad. Se siguen dando subvenciones, se siguen aprobando subvenciones. Nosotros creemos que mientras los valencianos estemos en la situación en la que estamos, nuestros sanitarios estén como están, nuestros mayores estén como están, los hospitales estén como están. Es que además hace ya más de 15 días que los hospitales de campaña que prometió el presidente Puig tenían que estar abiertos. Todavía no están abiertos ni sabemos cuándo van a estar abiertos. Hemos pasado los días más duros del coronavirus sin que esos hospitales estuvieran abiertos, con nuestros hospitales saturados, con las UCI saturadas, teniendo que decidir a quién se le pone un respirador y a quién no. Por eso digo que es que Mónica Oltra y Ximo Puig, la verdad es que están haciendo una gestión nefasta de este problema. Además, es que hoy también nos levantábamos con la noticia de que el sueldo de los trabajadores de las residencias de ancianos corre peligro. Pero es que corre peligro ya no ahora, es que llevan acumulado un retraso de muchos meses en el cobro de las nóminas de los trabajadores. La verdad es que lo de este gobierno es muy, muy grave. Es gravísimo que se sigan, como bien apuntabas antes, destinando dinero, destinando subvenciones y destinando partidas a temas totalmente políticos y temas totalmente ideológicos.
Usted en una entrevista dijo que iban a dar parte del sueldo suyo, de lo que usted percibía, del sueldo de las Cortes Valencianas que le están dando usted por diputada, por ser diputada, que iban a dar parte de ese sueldo. Y hay gente, y hay políticos, y hay sectores de la población que les están acusando a ustedes de ser populistas.
Bueno, vamos a ver, nosotros creemos que es de recibo cuando nuestra comunidad y gente pasándolo tan mal que se haga lo que nosotros hemos propuesto. Nosotros lo que hemos propuesto es que el complemento por el desempeño de la función, uh-huh, evidentemente está ligado a que tú vayas a las Cortes a realizar tu trabajo, no lo cobremos en este periodo de tiempo en el que no estamos desplazándonos a las Cortes. Ese complemento por desempeño de la función es una retribución variable dependiendo de la distancia a la que esté uno de Valencia, y creemos que en este momento cobrar por algo que no estamos haciendo no nos parece ético. ¿Que hay alguien que le puede parecer populista? Bueno, evidentemente para gustos colores. Pero a mí, más que populista, me parece totalmente ético y totalmente de recibo el no cobrar por algo que no estás haciendo, por un desplazamiento que no estás llevando a cabo. Por lo tanto, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, pero nosotros creemos que cobrar por un trabajo que no estás haciendo no me parece ético, no nos parece ético, y creemos que es lo que se debería hacer. Aparte de que, bueno, cada diputado a título personal pueda hacer las donaciones que quiera hacer con su sueldo, con el sueldo que cobra todos los meses por su trabajo como diputado, pero evidentemente a esas donaciones son a título personal, y ahí sí que no le vamos a dar ningún tipo de publicidad. Me consta que se está haciendo a nivel autonómico, se está haciendo a nivel nacional, pero ese tipo de donaciones son a título personal, cada uno con su sueldo. Pero lo que sí, te repito, era de recibo es no cobrar por algo que no se está haciendo, y es el ir a trabajar a las Cortes Valencianas.
¿En este momento qué actividad hay en las Cortes Valencianas?
En este momento no hay ninguna actividad en las Cortes Valencianas, simplemente se reúne el presidente con los síndicos de los grupos, algún conseller ha hecho alguna reunión telemática con los portavoces de su comisión, unas reuniones a título informativo, pero la actividad de las Cortes es cero. Nosotros estamos pidiendo que las Cortes retomen su actividad de la forma en que sea conveniente y pueda ser conveniente. Hemos solicitado también que se convoque la Diputación Permanente, porque lo que no podemos estar es ya más de un mes sin que ningún conseller se preste al control del Parlamento autonómico. Nosotros queremos que comparezcan los consellers y se sometan a ese control parlamentario, que es lo fundamental en una democracia.
En la Comunidad Valenciana sabe que ha aterrizado el noveno avión. Es decir, puede ser que sea la comunidad que más material sanitario está recibiendo.
Pero sigue siendo un material insuficiente visto lo que estamos viendo. Como he dicho antes, la situación en los hospitales. Ahora se hace volver a los trabajadores y se responsabiliza a las empresas de su protección, cuando debería ser el gobierno, tanto autonómico como nacional, el que se responsabilizara de ese tema. Claro que está viniendo material, es posible que seamos una de las comunidades que más material está recibiendo, pero a todas luces, como estamos viendo, no es suficiente, y no es suficiente pues por la falta de previsión de este gobierno, por su mala gestión y porque son unos incompetentes para gestionar un problema que todos ellos sabían que se nos venía encima. Todos estaban avisados por la Organización Mundial de la Salud, por ver lo que estaba pasando en otros países, y la incompetencia de este gobierno nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Está claro que era imposible evitar esto, pero lo que no era imposible era evitar las dimensiones del problema, era evitar los miles de muertos que tenemos que padecer. Uh-huh.
No sé si usted podrá valorar los demás presidentes de las demás comunidades autónomas, pero en el caso del presidente de la comunidad de la comunidad valenciana, por lo visto es el que más material está recibiendo, porque según indicaciones es el que más posibilidad ha tenido de gestionarlo bien. En este caso ha recibido ya, es el noveno vuelo que llega. En este no sería, porque claro, ¿es criticable? ¿No es criticable? Si él recibe más vuelos que en otras comunidades autónomas, ¿se le reconoce que esto es algo que está beneficiando a los valencianos?
Está claro que si no hubiéramos tenido 9 vuelos estaríamos bastante peor. El problema es que lo que no nos sirve es decir, es que tenemos más que los demás. Sí, pero hay que ver la situación en la que está también nuestra comunidad, y la situación es dramática, es que lo estamos viendo todos los días. Imaginemos, si aquí la situación es dramática, bueno, pues cómo será la situación en otras comunidades autónomas. A mí la excusa de que si me lo permites, mal de muchos, uh-huh, consuelo de tontos, no me sirve. Que está bien que tengamos más material, bueno, pues relativamente, porque ese material no está solucionando.
Sí, pero yo le hablo de la gestión, es decir, en este caso está Ximo Puig gestionando en este momento el gobierno del Botànic y se está recibiendo más material sanitario que en otras comunidades. Yo hablo por lo de los ataques políticos, por el hecho de que se cuestiona cómo cada presidente está gestionando su comunidad.
Ajá. Bueno, que los otros presidentes lo estén haciendo nefastamente mal no implica que Ximo Puig lo esté haciendo bien. Simplemente Ximo Puig a lo mejor lo está haciendo un poco menos mal que los otros. Como digo, es que las pruebas están ahí, es que la situación en la que estamos la vemos todos los días. Uh-huh. Entonces, que los otros lo estén haciendo rematadamente mal, pues no implica que, como digo, que Ximo Puig lo esté haciendo bien. Uh-huh. Quizá lo esté haciendo un poco menos mal, quizá ha encontrado los canales adecuados para la importación de material, bien, pero es que estamos como estamos por esa falta de previsión y por esa nefasta gestión.
Llanos Massó, diputada autonómica, seguiremos hablando en breve porque queremos saber su opinión con respecto a la gestión que se hace en la Comunidad Valenciana y queremos que usted, desde su punto de vista, nos dé su versión.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19. Por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
I ara també Abel Ibáñez, que és diputat per la província de Castelló i, a més, alcalde de Vilafamés. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abel, per el que toca a vostè, que vostè toca més de prop, és l'actuació que estan tenint els bombers en este últim mes de desinfecció i, a més d'altres funcions que també estan fent els bombers. Suposa que tindran moltes coses i molt en el cap que volen, a més, seguir fent i coses que ja han fet, no?
Pues sí, la veritat és que com a Consorci Provincial de Bombers estem sempre a disposició de tots els municipis de la província i, efectivament, com dius tu al començament, pues, ara mateix el que estan ocupant la major part del temps els nostres bombers és en ajudar a complementar les tasques de desinfecció i neteja que estan fent els municipis de tota la província.
Uh-huh. Estan, ho porten persones, és dir, tornen a repetir les zones que ja han fet. Com se fa aquest planning d'actuació?
Sí, bueno, per començar, ja portem treballant en vora 65 municipis.
Uh-huh.
El criteri que nosaltres vam seguir per a fer aquestes tarees, pues, òbviament va ser primer aquelles poblacions on haguessin hagut ja alguna víctima degut al coronavirus, i després també aquelles poblacions que ja s'hi conegueren o que n'hi hagueren alguna persona contagiada, i després sobretot anem pues, seguir l'ordre d'entrada, de registre, la sol·licitud i sobretot pues, en aquelles poblacions xicotetes on tenen menys recursos.
S'ha fet una segona volta ja?
Sí, però ja t'hi dic, ara mateix han fet 65 pobles,
sí.
Però sí que és veritat que d'aquests 65 pobles han hagut ja alguns municipis que ens van tornar a sol·licitar i hem actuat també per segona vegada ja.
Uh-huh. I quin criteri utilitzen per a tornar a actuar per segon vegada? Per el número de contagiats? Per algunes situacions
especials?
No,
especial? Primer que res, si hi ha un poble que ho sol·licite i encara no hi hem estat, pues, prioritzarà aquest poble. Però si en el període que ho sol·liciten el parc, perquè com tenim quatre parcs en la província, de nord a sud, entonces, si per la població que sol·licita per segona vegada en aquests moments, aquesta setmana, no té actuacions aquest parc de bombers, òbviament, pues, torna a anar a aquesta població perquè on ho ha sol·licitat perquè li fa falta. Simplement és la disponibilitat que tinguin els parcs en aquests moments.
Uh-huh. A més de lo que està passant, que és fer-li front a aquest virus que està tenint-nos a tot el món tan preocupat, han tingut que fer actuacions especials com, per exemple, les inundacions que van patir en les últimes pluges, no?
Sí, sí, per supost. A banda de lo que estem fent ara, més referent al Covid-19, sí que és veritat que en plena epidèmia pues, m'ho ha pillat també una borrasca molt forta i van tindre que rescatar, sobretot a les zones de les platges, d'Oropesa, Almassora, Burriana, a molta gent que se n'ha vinat a la zona de la platja a confinar-se i se va venir sorpresa per aquesta acumulació d'aigua tan forta que van haver pràcticament 24 hores.
Uh-huh. Vostè, per la plantilla que n'hi ha de bombers avui en este moment al Consorci, a Castelló, de quina plantilla estem parlant? De quantes persones estan treballant?
Aproximadament, bombers professionals són sobre 200. Però, bueno, entre professionals, voluntaris i després tot el personal que tenim de la casa, estem parlant del Consorci en si, té una plantilla al voltant de quasi 500 persones.
500 persones. Mm-hmm. Quan vostè va arribar i va prendre possessió del càrrec, teníem previst traure oposicions, perquè d'estos bombers estem parlant que ja n'hi ha que ja estaran a punt de jubilar-se, no?
Sí, de fet, si ens centrem en la part professional, que és la que més carència té en aquest sentit, perquè sí que és veritat que hi ha promocions que són molt antigues, des dels 90,
sí.
N'hi haurà pràcticament, en cosa de poc de temps, n'hi haurà la meitat de la plantilla, estem parlant d'unes 100 persones que se jubilarán. Pero bueno, a banda de esas personas que se jubilarán, sí que es verdad que estén fent un informe per a detectar si faria falta ampliar els parcs que tenim nosaltres de tota la província, no?
Uh-huh.
I al respecte sí que és veritat que havíem començat ja la tramitació d'unes bases per taules d'oposicions i poder, primer que res, tot el personal interí, no, que passaria a personal fixe, i a part d'ahir pues, detectar si hi hagués més falta de personal, pues, incrementar les plantilles de personal. Però, degut a aquesta alerta declarada, pues, els plaços ens han impedit que això pugui tirar endavant. Ho tenim tot preparat, però bueno, a les penses de que s'alça l'alarma i poder tirar-ho endavant, perquè ara mateix tots els plaços administratius estan parats.
Uh-huh. Vostès disposen de tot el material sanitari, estic parlant a aquestes 500 persones que estan dins de lo que vostè està gestionant, disposen de tot el material necessari per a poder treballar?
Sí, sí, de fet, nosaltres, abans de que vingués l'epidèmia, ja tenim un gran estoc de material, uh-huh, perquè, òbviament, els bombers, sobretot en incendis forestals, també gasten molt les mascaretes per al tema d'intoxicació del fum,
uh-huh,
però sí que veritat que hem anat incrementant el nostre estoc i contínuament estem comprant. Ara mateix ens aplegaran aquesta setmana 2.500 mascarilles més per als bomberos, però, a banda, pues, també estem esperant altres pedidos. Nosaltres sí que tenim, de moment, garantitzada la protecció de nostre personal.
Deixi 500 persones que se desplacen per ajudar a la gent a tota la província, eh?
Sí, sí, bueno, bombers professionals són 200.
200.
Però sí que és veritat que hi ha actuacions que, per les seues situacions geogràfiques, uh-huh, estan ajudant, sobretot als pobles d'interior, a fer aquestes tasques de neteja. I aquestes persones, òbviament, també tenen recursos tant de protecció com els recursos de maquinària i elements per a que puguen fer aquestes tarees.
Uh-huh. Per lo que fa a la seva població, Villafamés, en este moment, no sé si pot dir si n'hi ha algun infectat, si no hi ha, no sé si aquestes dades les pot donar.
En Villafamés, la veritat que sí que és veritat que se va detectar algunes persones, uh-huh, que van fer viatges crec que se va comentar que si van fer viatges fora de la província de Castelló,
uh-huh,
i se van infectar fora de la província de Castelló, però a hores d'ara em consta que aquestes persones, crec que llevant una persona, les demés estan totes ja a casa, uh-huh, han passat el període de seguretat, inclús estan fora de perill, però o sigui, estan confinades i en observació. A hores d'ara mos costa pues, que únicament queda una persona ingressada que encara està en risc de recaiguda, però els demés pràcticament estan tots ja a casa i bé.
Aquestes persones, per a l'acord que s'està portant a cap entre les farmàcies i el govern de la Generalitat, que els subministrarà mascaretes i demés, vostès allà en Villafamés, suposa que hi hauran tramitat el fet de que els arribi els mascaretes i tot això, no?
Sí,
a les persones majors de 65 anys i les que tenen riscs, són el grup de risc d'enfermetats, per exemple, cròniques o diabetes.
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
A veure, Villafamés, abans de que es quede, perquè sí que veurem publicat en premsa, que el president Ximo Puig,
uh-huh,
ha anunciat que recentment pues, bueno, totes les persones majors de 65 anys podran adquirir mascaretes gratuïtes en les farmàcies presentant la seva targeta sanitària.
Uh-huh.
A banda d'això, jo com a alcalde també he sol·licitat a la Diputació de Castelló la tramitació de mascaretes suficients per a que tota la població de Villafamés tinguera la seva mascarilla homologada de protecció FP2 i a banda de les mascarilles que també estan ja diguem per a demanar-se,
uh-huh,
sí que és veritat que nosaltres ens vam adelantar i han fet una compra de mascaretes quirúrgiques,
uh-huh,
més que res per a pues, bueno, que saben que les mascaretes l'únic que fan és que evite que el que estigui contagiat pugui contaminar a les altres persones, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, però com a pas inicial pensem que també són mascaretes que també estan homologades i ara ja les tenim en la nostra propietat. Ara el que anem a fer és empaquetar-les de forma individual i començar el reparto pràcticament entre esta setmana.
I els repartiran en tota la població o a les persones que tenen risc?
No, en principi està pensat per a tota la població.
Mm-hmm. O sigui, ja les tenen dins del seu poble, les tenen al seu poder... per a repartir-les.
Les quirúrgiques, sí, les de la Diputació, donant de plaç fins avui per a que els ajuntaments puguin fer la sol·licitud,
uh-huh,
i aixes pues, tenim previst que pleguen entre 3-4 setmanes. però bueno. Mentrestant, nosaltres sí que és veritat que llavors prioritzarem aquestes persones que siguin més vulnerables, però bueno, a hores d'ara podem dir que en aquests dies comencem a repartir dia per a tota la població.
Uh-huh. Hi ha hagut algun, per part de la policia local, me referís, si hi ha hagut alguna detenció o alguna persona que s'hagi saltat del confinament?
Pues, així mil vegades no me costa que ningú hagi saltat el confinament. Sí que és veritat que en la temporada esta que van haver les pluges d'estes, un cotxe que se va quedar estancat en Vilafamés, que no és del poble, i pareixer que aquesta persona, pues bueno, me costa com a que, a banda de que se va quedar estirat en el cotxe perquè el va pillar la riuada, no tinc res que veure amb el poble i crec que sí que se li va denunciar que per haver abandonat la seva població sense justificar.
I passava per dins del poble?
No, era per el terme, no era per dins del poble. Era una carretera que va des de Vilafamés fins a la població de Vallalba.
I justament per les pluges es va quedar allí.
Per les pluges es va quedar allí i la mà sort, bueno, la mà sort no, que no va poder justificar, no va poder justificar la seva mobilitat i crec que a banda de que va tindre un gas perfecte en el cotxe, pues, a banda pues, va tindre, crec que és el que me van comentar, alguna sanció també.
I dones compte que justament demana un rescat en l'alcalde, que justament és l'alcalde també de Montverres. És que va tindre mala pata, este home, eh? Li va tindre el càstig just, no?
Sí, bueno, el rescat el va demanar, el va demanar, claro, òbviament se va quedar tirat en el cotxe i va quedar sent dotge. Jo desconec quina persona era, però sí segur que no era de Vilafamés, però el que me conté el policia local de Vilafamés me comenté que inclús no podia justificar que aquesta persona a una nae.
Ja.
Que no està justificat la mobilitat de les que estan permetides.
Pues Abel Ibáñez, moltíssimes gràcies per haver entrat en la ràdio, mantenir-vos informats i sobretot gràcies en nom de tot el món i perquè li traslade a aquestes persones que són els bombers i que estan ahí per ajudar-nos a tots nosaltres.
Pues bé, moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I ara, com no, una acció solidària. I qui tenim el telèfon, Montse?
Pues tenim a Sir, que és el gerent del Basco i és un dels promotors d'aquesta iniciativa. Tot el que ell està portant tot a cap, tot el que s'està fent des de el Villarreal Club de Futbol. Els jugadors volien fer algo especial junt a el que és el tema de Carlos Baca, que té una... i ell, bueno, pues...
Dicen que mos ho explique ell.
Sí, pues casi que... Asier, bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, explícanos un poquito cómo empezó la iniciativa, cómo se pensó, qué queríais hacer realmente.
Bueno, la iniciativa fue de los jugadores, ¿vale? Entre ellos la fundación de Baca.
Sí.
Y todos los jugadores que han aportado dinero para dar de comer a Cáritas. Pues estamos dando a las monjas, estamos dando a Protección Civil, estamos dando a Puja, intentamos dar un poquito a todo el mundo en general que necesita un poquito el comer.
Sí. Tú te encargas de preparar todos los días esta comida. Son 200...
Hacemos unas 200 comidas diarias para que se lleve Cáritas,
¿sí?
Más unas 40 para un resto de gente que suele venir por aquí y le ayudamos familias. Sí. Luego también vamos a estamos yendo a Cariñena, estamos yendo al hospital, estamos yendo al centro de tecnificación para llevar también comida. O sea, lo que estamos haciendo es un poquito abastecer a todo el mundo que está trabajando. Estamos aquí, Mari, Adrián y yo.
Sí, sí.
Trabajando y, bueno, y sí, aquí estamos sin lucrarnos ni nada, sin cobrar, para apoyar mientras tanto lo que podamos y lo que llegue. Bueno, luego y Fernando lo que está dando, claro, por supuesto.
Bueno, es que vuestra parte, ya tú personalmente eres una persona que ayudas mucho. Y bueno, en este caso también habéis puesto, o sea, extendido el servicio de gratuito a la campaña de la unidad militar de emergencias, ¿no? Que está por aquí, por Villarreal.
Sí, cada día que vienen, que son los martes y los jueves, uh-huh. Les llevamos, les hemos puesto cafeteras en disposición para ellos, les llevamos. Y aparte de los bocadillos, cocas, todo individualizado, todo en bolsitas para llevar un rigor en, sí, en lo que es la sanidad, igual que cuando vamos a los hospitales y todo. Está también la luchola que nos está apoyando, dando pizzas para llevar por la noche a los que están en urgencias. Tenemos las tres pastelerías que trabajan con el estadio, que es El Arrabal, Villafames y sí. Alquerías. Uh-huh. Entonces, al final estamos todos apoyando para una buena causa.
Sí, ya.
Bueno, luego tenemos al panadero nuestro, a Garrofa, que también nos hace las bolsitas, ¿vale? También con la coca para los hospitales.
Bueno, pues iremos hablando a lo largo de estos días. Esperemos que se haga cortito, porque eso sería, pues, un paso muy positivo para todos. Y bueno, Asier, que no os canséis y gracias por esta labor tan 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 bonita que estáis haciendo.
Bueno, intentamos ver lo mejor posible para ayudar al pueblo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Monse.
Gracias.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Bueno, i ara com no està amb nosaltres Alfred Remolar, que és el director territorial d'educació a Castelló. Molt bon dia, Alfred.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
A més de ser l'alcalde de Betxí, que jo me recordo de fa moltíssim ja temps, pues ara és vostè el que m'ho té que dir, pues què passa després del 32 dia de confinament. Tenim una incògnita. Sabem que avui n'hi ha una reunió d'educació amb les conselleres i per establir la recta final del curs escolar, però tornaran o no els xiquets a les aules?
Bueno, en aquests moments encara no ho sabem. Com sabeu, depenem exclusivament del que diguen les autoritats sanitàries i, per tant, pues, com bé dius, en aquests moments estan reunits juntament amb el Ministeri. Uh-huh. Demà tenim una reunió també en Educació a València i, bueno, pues, en les pròximes setmanes se decidirà el que s'haurà de fer, però, insistir, és que això depèn exclusivament de les persones que porten sanitat i, per tant, pues, estem a expenses del que ells ens diguen.
En principi, el que valoraran serà, primer, l'estat de la salut, de com va l'epidèmia, per a decidir si se tornen a les aules o no, és per lo que entenc, per lo que me diu.
Sí, clar, en aquests moments, com sabeu, encara tenim unes xifres de resultat i prou elevades, i, uh-huh, per tant, pues, s'ha de mirar en perspectiva com haurà o com s'espera que evolucione la pandèmia, i a partir d'ahí pues, s'haurà d'establir també un protocol de començar a fer en normalitat una altra vegada a retornar a la societat, i a partir d'ahir, dins d'aquesta normalitat, veure si se pot retornar a les aules, si no se pot retornar a les aules, i si se pot retornar a les aules, en quines condicions i en quines edats i en quines etapes educatives.
Sí, perquè se barallava inclús repetir el curs, n'hi havia diverses fórmules, no?
Sí, la veritat és que estem escoltant i llegint en els mitjans de comunicació moltíssimes hipòtesis. Jo, la veritat és que no pararia massa el temps en fer cas d'això, perquè insistís que juntament amb educació i sanitat s'haurà de decidir com se fa, de quina manera i quan se fa, no? I per tant, pues, n'hi ha moltes hipòtesis, moltes possibilitats, però al final serà una i per tant pues, serà la vàlida.
Després n'hi ha una altra qüestió. Se va parlar de les tablets que els arribaria als xiquets i no, encara com que no s'ha arribat o no saben de quina manera va arribar-los.
Bueno, en principi han d'arribar les tablets directament als xiquets i xiquetes i bueno, jo la informació que tinc és que estan arribant ja des de fa alguns dies, per tant esperem que esta setmana ja se pugui completar ese enviament, que cal recordar que a les comarques de Castelló és de vora 2.000 tauletes i per tant pues, jo crec que en els pròxims dies se finalitzarà ese enviament, que insistís va directe a les adreces, als domicilis dels xiquets i xiquetes que s'han seleccionat.
Que ja estan seleccionats, però tant aquestes xiquetes saben que ja ho rebran en casa, no?
Sí, 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 estan seleccionats, perquè això va en funció de l'índex socioeconòmic de la família i, per tant, pues, simplement s'havia de col·locar les dades personals, el DNI, l'adreça, i això ja és una fase que està feta i, per tant, pues, jo crec que, ja he insistit, que en els pròxims dies se completa aquest enviament, que segons la informació que tinc ja s'ha encetat de fa alguns dies.
El pedido l'han fet tant en xiquets que van a col·legis concertats com xiquets que van a col·legis públics?
Sí, s'ha fet un enviament, insistís, que atenent a les necessitats socioeconòmiques. Per tant, la majoria, en aquest cas, són a centres públics, però també és cert que algunes s'han portat a centres concertats.
Mira, si se decidirà l'opció d'allargar el curs i acabar-lo a lo millor en juny, els col·legis que no estigueren preparats o no tingueren una condició climatològica adequada, se prendrien mesures?
Bueno, insistís que estem a expensar a veure què ens diguen. Jo crec que una vegada se prenga la decisió, totes aquestes coses que comentes d'alguna manera s'hauran d'atendre i s'hauran de resoldre, però en primer lloc el que s'ha de saber és si se retorna, si no se retorna, en quines condicions se fa si finalment se retorna, i a partir d'ahí, pues, davant dels problemes s'hauran de prendre decisions i intentar solucionar els problemes que jo diria secundaris com el que tu has comentat, que segur que en aquest cas se resoldran positivament.
Per lo que fa als alumnes que en aquest moment estan en casa confinats i tenen via directa en els seus professors de forma telemàtica o mitjançant correus electrònics, n'hi ha una gran majoria que el seguiment no és massa òptim, no?
Bueno, jo no diria això. Jo crec que la immensa majoria, estem parlant de probablement del 85-90% dels alumnes, estan tenint un seguiment adequat per part del professorat, s'estan repassant i consolidant els continguts ja donats en els dos primers trimestres, se té una atenció personalitzada i una atenció del professorat per part dels docents damunt dels alumnes. Sí que és veritat que pot haver algun alumne que no tinga aquest seguiment en les millors condicions, però, insistís, la immensa majoria podem dir que està tutoritzat, els equips docents estan fent una magna labor i, per tant, pues, jo crec que en la majoria dels casos és un balanç molt positiu.
A lo millor quan arriben les tablets aquestes que s'ha ofertat, que s'ha oferit, i els tinguin en les seues mans, aquests xiquets, potser siguin este sector de la població el que s'hagi quedat enrere?
Sí, clar, aquestes tablets van dirigides a este 10-15% de l'alumnat que hem detectat que pot ser que tinguin una bretxa tecnològica, però insistís que la bretxa tecnològica també s'ha pogut solventar en alguns casos a través de material que se'ls ha fet arribar directament o que els pares han pogut anar als centres i recollir aquest material. També s'ha pogut solucionar en telefonades al mòbil i, per tant, pues, i la bretxa intentem que siga el mínim possible. En aquest cas, amb l'enviament de les vora 2.000 tabletes per a les comarques de Castelló, pues, intentarem que aquests alumnes més desafavorits pues, puguin tindre també el mateix accés a les noves tecnologies i, per tant, que tinguin un seguiment docent com el que té la immensa majoria de l'alumnat.
Pel que fa a les mestres i els mestres de la província, vostè ha rebut o ha tingut alguna reunió amb ells per a saber què és el que els preocupa o, d'alguna manera, què veuen on està la falta de coordinació?
Bueno, així en la direcció territorial continuem treballant. La inspecció està damunt de tots els centres i estan passant-me constantment, periòdicament, uh-huh. regularment, informes detallats. Insistís, la immensa majoria està treballant regularment, està repassant els continguts, està consolidant els coneixements i sí que és veritat que puntualment s'han donat alguns casos que s'han detectat algunes coses concretes i s'han anat solucionant i, per tant, el balanç és molt positiu i està seguint els objectius que ens havíem previst al principi d'aquesta pandèmia.
Per el que fa als alumnes que s'hagin de matricular en els altres centres per al pròxim curs, tot això com se podrà fer?
Bueno, en principi s'estan donant ja unes indicacions per part de Conselleria. En principi ja anem a mantindre tot conforme estava establert, suprimint aquells passos burocràtics que són prescindibles, per tant estem intentant eliminar part de la burocràcia que no era imprescindible i en aquest sentit anem a facilitar tot el que siga possible per a que tots els tràmits burocràtics se facin el més prompte possible i intentant facilitar l'accés de tot l'alumnat als centres per a poder començar el nou curs en les millors condicions possibles. En aquest sentit, estem treballant, com bé dius tu, en aquests dos escenaris. Per un costat, en l'acabament del curs i, per un altre costat, en l'inici del curs per a fer-lo el més fàcil i el més ràpid possible.
En cas de l'acabament del curs fora pronte, imaginem un escenari, posem-nos en aquest escenari, de que no siga massa tard, imaginem un mes, per exemple, hauríem d'ampliar el ratio de les classes?
Bueno, en este cas anem a intentar mantindre tot el que siga possible conforme està en este present curs i, per tant, hi ha una feina ja important feta i anem a mantindre tot el que siga possible, tot el que siga vàlid per al pròxim curs i insistir intentant suprimir els passos burocràtics que siguin totalment prescindibles.
L'horari també se podria, a lo millor, inclús arribar a tocar, és dir, que no fora tot el dia, sinó que a lo millor foren unes hores les que els crios anaren... Estem parlant de col·legis, ja no parlem de secundàries ni sinó de col·legis, que no tingueren que fer totes les hores d'estar en el col·legi. Això també s'ha barallat?
Sí, ja t'ho dic, és que n'hi ha moltes possibilitats, però internament no s'està parlant d'això. Internament s'està parlant d'insistir d'aquests dos escenaris. Per un costat, com acaba el curs, quan les entitats, les autoritats sanitàries mos diguen que se pot retornar a la classe o no se pot retornar a la classe, estem barallant aquests dos escenaris i, per un altre costat, estem treballant en que l'inici del curs pues, siga tot lo més fàcil possible donades les circumstàncies actuals, no?
Pues esperem que avui la reunió entre la ministra i els consellers pues, siga, anem a veure, el més productiva possible, que ens doni llum a tot això i esperem parlar pront amb vostè i que ens diga totes aquestes notícies que vagin fent ja possible la normalitat.
Sí, efectivament, jo demanaria que estiguem tranquils, que afrontem les coses conforme vinguen, que no fem massa hipòtesis perquè al final els fets pues, acabaran sent uns o altres, no? I en aquest sentit, pues, quan se determini la solució que se determini, pues, haurem d'adaptar-nos a ella i, per tant, sobraran totes les hipòtesis que ja han pogut fer, no? Insistir, màxima tranquil·litat, seguim consolidant continguts i coneixements i, en aquest sentit, donar les gràcies a tot el professorat per la magnífica labor que estan fent.
Alfred Remolar, director territorial d'Educació ací a Castelló, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva,
distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Ja fa un mes que ens trobem en confinament i per això avui hem fet un recorregut pels diferents cossos de seguretat de les localitats veïnes perquè s'informen de les denúncies que han interposat des de l'inici de la crisi. A Almassora ens informa de la situació el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Martí.
Te voy a dar los datos que tenemos hasta fecha de hoy. En total tenemos 156 personas identificadas que iban por la calle. Un detenido desde que empezó el confinamiento y 92 personas denunciadas por no cumplir el confinamiento y una identificación de vehículos en total de 1.210 vehículos que se han parado en los controles que se han montado por parte de policía local para ver el tema si requerían los requisitos que tenían para poder estar conduciendo. Esos son los datos que tenemos, como bien te he dicho, son por parte de policía local, Guardia Civil, como es obvio, no tenemos esos datos. En el tema de esta Semana Santa, sí que ha habido un movimiento por la zona de la playa, pero ha sido consecuencia de las graves inundaciones que tuvimos la semana pasada, la anterior, en la cual se nos autorizó que la gente se pudiera desplazar a su segunda residencia a desaguar las villas, el agua que tenían dentro de las segundas residencias y sacar todos los muebles que tenían dentro de la vivienda, que también montamos un operativo por parte del ayuntamiento para poder recoger todos los muebles y todos los enseres que la gente estaba sacando de sus hogares. Por eso ha habido ese movimiento, más que nada en la zona de la playa, previa una autorización, un certificado que se les expedía al ayuntamiento para poder desplazarse a esas segundas residencias. Por lo demás, la gente sí que está colaborando muy bien en Almazora. No hemos detectado en las terrazas acumulación de gente y nada más. Eso es decir, que agradecer tanto a la población el comportamiento que está teniendo, que se está confinando en casa, no están saliendo si no es por un motivo justificado, y también la labor que está haciendo la policía local desde el ayuntamiento para que esto nos salga a todos bien y cuando antes terminemos, pues mejor para todos.
Anules, el cap de la policia local, Ernest Hurtado, ens ha contat també el dispositiu de seguretat que realitzen en el municipi diàriament.
Pues hasta el día de hoy llevamos un total de 124 denuncias. Bueno, durante la Semana Santa lo que hemos hecho ha sido reforzar la zona de la playa con una patrulla fija durante el turno de mañana y el turno de tarde, y se vienen haciendo un total de tres puntos de verificación en la playa y tres puntos de verificación en la zona del pueblo. Esto es lo que es la Semana Santa. El resto de días se vienen haciendo 8 puntos de verificación por cada turno. Hemos levantado 124 actas de denuncia. Lo que es la Semana Santa, durante una mañana tuvimos el dron y de lo que se trataba era de intentar localizar a las personas en la vía pública o en las azoteas. Dado que se habían recibido bastantes avisos de que en la playa había como gente por encima de las azoteas, haciendo deporte y demás, pero bueno, el día que nosotros sacamos el dron, no se pudo observar a nadie en ninguna fotea.
També l'edil de Seguretat Ciutadana de Borriana, Javier Gual, ens explica el nombre de denúncies que s'han interposat a la ciutat.
Des del principi del confinament n'hi ha un total de 255 denúncies. Durant la Setmana Santa, en concret, entre els dies 9 i 12 del mes d'abril, han sigut un total de 40 les denúncies per infracció de la llibertat de circulació imposades per el Reial Decret. Per tant, sí que hi ha un xicotet increment sobre el total de les denúncies. S'estan fent controls sobre la circulació, s'estan fent controls sobre persones i, evidentment, totes les mesures que ens venen dictades per el Ministeri de l'Interior, que és qui té en aquest moment les potestats sobre els policies locals i sobre totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat, com en totes les poblacions d'Espanya, per a garantir la seguretat de les persones i per a controlar la pandèmia. Evidentment, i a part de les denúncies que s'han cursat sobre la llibertat de les persones, sobre aquestes infraccions, també n'hi ha pues, altres tipus d'actuacions, com per exemple els vehicles que van interceptant-se per altres tipus d'actuacions, com autoritzacions per a circular. També n'hi ha punts de control i vigilància per vehicles que fan funcions de primera necessitat, serveis de requeriment que se tenen que autoritzar, etcètera, que van circulant. Pues el que sí que ens agradaria des de l'Ajuntament de Borriana és agrair d'una manera especialíssima el treball que estan fent forces i cossos de seguretat i especialment a la policia local, que no només es dedica a posar denúncies, sinó a garantir la seguretat de les persones i, sobretot, una labor humanitària tan gran com la que fan, com, per exemple, el repartiment de medicació a les persones que tenen tractaments oncològics, que tenen moltíssimes altres coses. La policia està fent un treball que va molt més enllà de les seves obligacions. Des de l'Ajuntament no poden fer una altra cosa sinó donar-los les gràcies de tot cor per exposar-se tots els dies a un risc tan important com és aquesta pandèmia tan terrible, i no podem sinó donar-los les gràcies de tot cor i l'ànim més gran de tots.
Acabem el recorregut provincial, com no, així a Villarreal, per parlar amb l'intendent de la policia local, Ramon Martínez. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Contem-nos un poquet de quantes denúncies han ficat des de l'inici de la crisi sanitària.
Bueno, pues desde que estamos con el estado de alarma llevamos un total de 464 denuncias y 7 personas detenidas, ¿no? por desobediencia a este estado de alarma. Estos son los datos que tenemos en estos momentos.
¿Por el momento está siendo ejemplar la conducta de los ciudadanos de Villarreal?
Sí, hombre, la conducta generalizada es buena. La gente está cumpliendo con el confinamiento. Sabemos que son muchos días, que es mucho tiempo, y aún así la gente, pues nuestros ciudadanos están siendo pues ejemplares, ¿no? No obstante, pues aún así tenemos un número importante, tampoco hay que obviarlo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando cerca de 500 personas en nuestra ciudad que se han saltado el confinamiento, que han sido poco solidarios, que han puesto en riesgo incluso a los demás, y por lo tanto es un dato a tener en cuenta, pero evidentemente estamos hablando de una minoría. Y luego no nos tenemos que olvidar del dato también de los 7 detenidos, es decir, son 7 personas detenidas que por ese delito de desobediencia grave. Realmente estamos un poco en lo que es la media, ¿no? En España a día de hoy se superan el 500.000 de denuncias por incumplimiento del estado de alarma, una cifra importante. Tenemos en cuenta que en España hay aproximadamente 40 millones de habitantes y 500.000 han infringido, pues bueno, en Villarreal, de 50.000 habitantes aproximadamente, tenemos 500 que han infringido, ¿no? Por lo tanto, estamos un poco aproximadamente en esos porcentajes de ámbito estatal, ¿no?, de infracción.
¿Y se ha visto algún incremento durante la Semana Santa, durante la festividad?
No, yo diría que no. Para Semana Santa se estableció una serie se planificó una serie de controles de entrada y salida a nuestras zonas residenciales. Yo creo que funcionaron bastante bien, con bastante éxito. Y no diría que ha habido un aumento considerable. No. Yo diría que el número de infracciones durante el día, sí que es verdad que al principio hubieron más cantidad de denuncias, ¿no? Pero bueno, conforme van pasando el tiempo, pues bueno, la cosa se ha regularizado un poco más. Pero bueno, no hay ningún día en que no hayamos tenido ninguna, ¿eh? Siempre hay un día u otro en el que tenemos esa persona, como he dicho, insolidaria, que se salta la normativa y hace lo que él quiere, ¿no? Y esto no puede ser. Estamos hablando de un tema serio, estamos hablando de un tema de confinamiento, estamos hablando de un tema de salud pública y, por lo tanto, es un esfuerzo que estamos haciendo todos, que están haciendo todos y que, evidentemente, es un compromiso que tenemos que exigir a toda la ciudadanía. Es así,
por
¿no?
supuesto. ¿Y se establecen diariamente controles de seguridad para las salidas de Villarreal?
Bueno, los controles, tenemos una planificación muy muy amplia de controles. Estamos trabajando conjuntamente, quiero destacar la colaboración, cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía, donde estamos trabajando conjuntamente, todos con un único y un mismo objetivo. También está colaborando con nosotros los días que viene el Ejército. Uh-huh. Y bueno, la verdad que tenemos pues una planificación de controles muy muy extensa, ¿no? Hay controles conjuntos con otras fuerzas y grupos de seguridad, controles individuales, en turnos de mañana, tarde, noche, en la periferia, en el centro, en los accesos, es decir, es muy variable y por supuesto todo obedece a una planificación previa para evitar estas personas que se saltan el confinamiento, ¿no?
Sí, en otros municipios nos han informado que se han visto vecinos en las zonas comunes como son terrazas. No sé si se ha dado aquí el caso en Villarreal, si se ha llamado la atención algún grupo de vecinos que estaba juntos.
Sí, hemos recibido alguna denuncia en este sentido, pero vamos, no son las infracciones nuestras. De manera genérica no son estas, ¿no? Pero sí que recuerdo a nuestros oyentes pues que la prohibición que existe, ¿no? De la utilización de las zonas comunes, una terraza de un edificio es privada, pero es de uso común y por lo tanto no se puede utilizar, al igual que las zonas comunes, ¿no? Edificios que puedan tener zonas ajardinadas, columpio, ¿no? Es que esto es privado, pues ya sí es privado, pero es de uso común, por lo tanto en este sentido no se pueden utilizar, ¿no? Únicamente se podrían utilizar aquellas terrazas que son privadas y de uso privado, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre aquella persona que tiene un adosado, por ejemplo, que es suyo y vive él solo, ¿no? Esta persona sí que podría subir a la terraza, pero todo lo que sea de un uso común, aunque sea privado, como puede ser la típica terraza de un bloque de pisos, pues ahí todo lo que sea subir con los niños a jugar, a hablar, a pasear, a hacer una barbacoa, todo este tipo de cosas que leemos y que oímos, esto está prohibido y evidentemente puede ser objeto de sanción.
Incluso las escaleras, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que las escaleras lógicamente son para subir y bajar. Las personas que dentro de lo que la ley te marca, evidentemente las tienes que utilizar. No hay otra alternativa. Otra cosa es que estuvieras en las escaleras, pues evidentemente, pues hablando, fumando un cigarrillo o no sé, o escuchando música o cualquier menester de ese tipo. Ahí estaría prohibido porque es una zona común. Evidentemente, siempre que el objeto sea ese, si el objeto es subir y bajar, lógicamente está más que justificado, ¿no? Lógico.
Pues muchas gracias, intendente, por habernos contado cómo está la situación aquí en Villarreal.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Caixa Rural Villarreal anticipa el cobrament de les pensions el proper dimarts 21 d'abril a tots els clients que tinguen domiciliat l'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593. Hablamos ahora con el presidente del Partido Popular en la provincia de Castellón y diputado autonómico en las Cortes Valencianas. Muy buenos días, Miguel Barrachina.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sí. ¿Nos puede informar un poco de cuál es la situación y qué es lo que opinan, ¿no?, desde el Partido Popular de lo que estamos viviendo?
Bueno, pues la verdad es que desde el Partido Popular estamos rogando, implorando que por fin se comiencen a hacer test a la población como han hecho aquellas naciones que han superado esta pandemia. Mientras no haya test, no habrá salida ni a la crisis sanitaria que se ha llevado ya a 18.000 españoles, ni tampoco a la crisis económica. Por tanto, la cifra que se ha dado de que el 0,7% de los valencianos va a tener un test es una cifra que nos condena desgraciadamente a enterrar a muchos más valencianos, a muchos más vecinos de Villarreal y de Castellón, porque sin test no hay forma de prevenir. La fase inicial de la prevención fue catastrófica. En lugar de frenarse las reuniones, se alentó desde los propios gobiernos autonómico y nacional, falló la prevención, pero ahora que estamos en la fase de ejecución de luchar contra la pandemia, había que hacer dos cosas: mascarillas y test, y desgraciadamente nos ha vuelto a pillar el toro. Por tanto, todos los esfuerzos económicos del gobierno valenciano y del gobierno nacional deben ir dirigidos a la realización de test y a equipamiento para la situación de pospandemia. Y como eso no está sucediendo, pues está ya responsabilizando a las propias empresas, los ayuntamientos, cada uno por su lado intentando hacer acopio de mascarillas y, por tanto, la situación desgraciadamente no mejorará si no tomamos ese tipo de iniciativas.
Sí, pero están llegando aviones con material sanitario desde China, 9 exactamente han llegado ya.
Sí, afortunadamente, bueno, pues empiezan a llegar. Creo que España es el primer país del mundo en muertos por habitante y somos uno de los últimos realizando test. Es verdad que están comenzando a llegar mascarillas. Yo he de confesarte que todas las que he tenido pues han sido donaciones de amigos y de empresarios que gratuitamente las están fabricando asociaciones de amas de casa, deportivas, etcétera, que las están haciendo y sustituyendo pues lo que es una evidencia, ¿no?, la ausencia completa de una estructura organizativa que haya podido llegar desde que se tiene información de la OMS, desde hace 3 meses, que haya podido llegar a la población. Y naturalmente todo aquello que pueda llegar pues debe ser bienvenido, pero tengo la impresión compartida por muchísima gente, incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de que el deseo de ocultar el número total de víctimas mortales y el número de infectados hace que no realicemos test. Haciendo el test al 1% de la población valenciana es difícil que llegues a conocer cuál es la situación real de la pandemia. Y de hecho, un instrumento tan importante como para que los alcaldes puedan colaborar con la limpieza de calles, etcétera, como es conocer por municipio el número de víctimas, no se ha estado dando voluntariamente. Chimo Puig siempre lo ha tenido, no se ha estado ofreciendo porque era muy sencillo descubrir la falta de rigor y la falta de verdad, ¿no? Y por tanto reclamamos también en esto verdad. verdad, que se sepa exactamente el número de víctimas y el número de contagiados, porque sin conocer realmente al enemigo al que te enfrentas, nunca podrás tener una victoria.
Hoy también hemos sabido que la situación sigue siendo grave en ciertas residencias de ancianos.
Sí, bueno, desgraciadamente pues era uno de los colectivos más vulnerables desde el principio y en el conjunto nacional pues hubo un fallo preventivo gigante. Y es verdad que durante el mes de hasta que España tomó la primera decisión hubieron 30 comunicaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para hacer esta prevención. Aquella triple afirmación del director general de la OMS de test ha sido desatendida, y con la mejor voluntad nuestros sanitarios, que se han enfrentado vestidos con bolsas de basura a la pandemia, muchas veces y en muchos casos, como tiene sin test, como tiene los primeros días eres asintomático aunque estés contagiado, pues desgraciadamente muchos de nuestros sanitarios se han convertido involuntariamente a veces en los propios transmisores de la enfermedad, y eso va a seguir siendo así. Mientras no se conozca si alguien está contagiado y no da ningún síntoma, pues seguirá convirtiéndose en elemento transmisor. Y eso ha sucedido especialmente en las residencias porque, claro, viven confinados, son especialmente vulnerables, y cualquier visita, sea de un sanitario infectado o sea de un limpiador infectado, de un cocinero infectado, pues hace que se transmita con infinita rapidez. Esto solo con test se podía haber paliado. Sí, y bueno, lo que hay que hacer es enviar nuestro afecto y nuestra solidaridad a los fallecidos, porque además de despedirse de una forma tristísima de este precioso mundo en el que vivimos, sus familiares ni siquiera han tenido los últimos momentos para poder despedirse de ellos como merecen.
Otra de las cuestiones que también le preocupa bastante a la sociedad es la educación, ¿no? Todavía no tenemos información de si van a continuar las clases, si se van a suspender, si los alumnos van a seguir telemáticamente hasta el final de junio, ¿no? Se están reuniendo ahora, no sé qué opinión tienen ustedes desde el Partido Popular de esta gestión que se está haciendo.
Bueno, en este caso es como en todos, es decir, aquí hay un enemigo que es el virus al que se le combate con test. Si todos los profesores de la Comunidad Valenciana tuviesen test, ya se sabría cuáles de ellos son inmunes y por tanto ya han pasado la enfermedad y ni pueden ser contagiados ni pueden contagiar, y ya podrían impartir clase a algunos alumnos o no. Pero la ausencia de test resulta casi cómico, que hayan empresas, y yo lo celebro por ellas, como la de Pamesa, por ejemplo, donde todos sus trabajadores van a tener test. Y por tanto ya saben quién puede estar en una línea de producción junto a otro compañero y quién debe esperar. A mí me gustaría que los derechos que tienen los trabajadores de Pamesa o las ministras socialistas o de Podemos las tuviesen todos los maestros, todos los profesores y también todos los alumnos. Es que es enormemente barato hacer un test. La cuota de autónomos que se le cobró la semana pasada a mi hermano, a pesar de tener cerrado el taller de coches porque lo debía tener cerrado, con esa cuota de autónomos se pagan 10 test. Por tanto, es decir, si valen 10 o si valen 5 euros, como intentó comprarlo en la empresa china que nos estafó el gobierno español. Desconozco el importe, pero claro, es tan económico hacer un test preventivo y resuelve tantos problemas, incluyendo el educativo, que es completamente desconcertante que puedan hacerlo las empresas a sus trabajadores, y la mayor empresa de la Comunidad Valenciana, que es el gobierno valenciano, para el cual trabajan 62.000 sanitarios y más de 50.000 profesores, no quiere hacérselo a sus propios empleados, teniendo además competencia exclusiva en materia sanitaria. Y todo lo que sea eludir el problema principal, que es realización de test, todo lo que sea evitar eso, nos condena sanitaria, educativamente, pero también laboralmente, a que la salida de España, como hoy ya decía María, desgraciadamente, el Fondo Monetario Internacional, España será el país que más lentamente salga también de la crisis económica.
Bien, pues esperemos que esta situación no se alargue demasiado, ¿no?, y que no sea al final tan grave como se prevé. Muchas gracias, diputado, por habernos atendido, bueno, y seguimos seguimos hablando en próximas ocasiones.
Bueno, y yo agradeciéndoos también, porque la comunicación es una tarea esencial y lo vuestro es como el agricultor cogiendo alimentos o el ganadero cuidando a sus reses o los sanitarios atendiendo a pacientes. Indispensable la labor que realizáis todos los días. Así que, bueno, enhorabuena y confío que hablemos en otra ocasión de esta cuestión ya superada. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Si parlàvem en el Ferrer Remolar feia una estoneta i ens deia que estaven la ministra en els consellers de les comunitats parlant sobre educació, ja n'hi ha una última hora i és que l'aprovat serà la regla general i la repetició les excepcions. Després també teníem dades de les persones infectades, les d'avui, Maria.
Sí, serien ja 3.360 altes, 211 nous casos a la Comunitat Valenciana, 59 a Castelló, 55 a Alacant i 97 a València.
Fa un moment m'he estat estudiant un poc les últimes dades i si observeu, des del divendres dia 10, que vindria els valors del dia antes, o sigui, vindria el valor del dijous dia 9, teníem 76 a Castelló i des d'eixe divendres, que eren els valors del dia 10, hasta dilluns, que serien els valors del diumenge, o sigui, eixe cap de setmana llarg, on va estar paralitzat tota la província, passem de 76 casos en Castelló a 27. És a dir, és cert que el confinament ens dona bons resultats.
Així no és.
I això... ens reincorporem i les dades d'avui ja són 59 a Castelló.
Hi ha una estranya pujada del dilluns que van ser 17 a Castelló i de repent avui dimarts 59 i avui estàvem parlant això, no? Que no sabem a què es deu aquest repunt, possiblement a la tornada al treball dels no essencials o possiblement als tests de coronavirus que s'han fet en les fàbriques, per exemple a Pamesa, que a lo millor s'han comptabilitzat en aquest resultat i que per això han pujat probablement, perquè sí que duiem molt bones xifres des del passat 10 d'abril i sorprenentment avui hi ha hagut com un rebot.
Sí, es comencen a fer els tests, pujaran les xifres, segur.
Això sí que és veritat, perquè és el que parlem moltes vegades, que els asimptomàtics no ens adonem, els que puguem ser, i clar, anem infectant a la gent, però podem passar el coronavirus i no saber-ho.
Maria ja se fa... asimptomàtica.
No sóc asimptomàtica. Estava parlant per ficant veu a tot el món. Abans és que he fet el meu recorregut per tot el que he anat fent des de l'inici de la crisi sanitària i he dit, pues... sóc a lo millor afortunada, no? O no ho sé, encara no ho sé.
Bueno, hem sabut la notícia del Mundo, dels 30 morts que hi ha hagut a la residència d'ancians d'ací de la ciutat de Vila-real i bueno, esperant que s'acabi el pleno i que després a Sant Vila-real a veure si han tractat el tema. Després tenien comissions, no podrem parlar ningú d'ells perquè se'ns acaba el temps i des del bo Javi no va deixar molts temps dels d'ell, ho té claríssim. Sí. Si n'hi ha algo que mos volia comentar també, Montse.
Bueno, pues així no puc ficar-li una miqueta de... de punt així un poc més alegre, pues, una dona en Itàlia, els carabinieris, pues, va eixir ella en la seva tortuga a passejar-la per la plaça de Roma i clar, els carabinieris va dir on vas tu? On vas? I ella diu, oi, passejar a la meva tortuga.
A la meva mascota, que cada
té una mascota. És que cadascú té una mascota que passejar.
Pues, pues sí, sí, pues 400 euros a pagar.
La tortuga li ha salido cara. Sí, sí, sí.
Bueno, pues en este passeig de mascotes, que en este cas era la de la...
Bueno, i ara tenim que dir, Susana, perdona,
sí,
que, per exemple, capitals com Madrid, que de normal, pues, a veure, no veus tu ni pues, normals, o sigui, animals que estan en el monte, diguem, pues, ara estan visitant Madrid, o, per exemple, n'hi ha un mico en Rússia que ell se fa balconing, se passeja.
Sí, sí, i... la setmana passada vam estar parlant, Susana i jo, que a Inglaterra hi havia un poble que estava ple de cabretes, no? Que s'havien fet les ames de tot el poble.
Bueno, hem arribat a les dues. Montse Muñoz, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver compartit l'alegria que portes dins de tu.
Sí, sí, sí. Hasta demà, fins demà. Demà és dijous, Maria.
Maria,
pues que bé, que siga dijous i vull dimecres.
No, perquè tu m'has dit, perquè havies dit que era dimarts, però no.
Ah, he dit dimarts?
Sí. Demà és dijous.
Això és que...
És que comportem un dia...
Sí, se li fa la setmana curta. Maria Ventura, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Txelo Climent, moltes gràcies per haver estat així aguantant-nos i pujant-nos i baixant-nos els micros quan cada un parla el que no toca. I una servidora se despedís de tots vostès. Moltes gràcies per haver estat ahí. Demà més i millor. I ara el deixem amb el nostre company Javi Mata.
Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones.